La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon diumenge. Un plaer retrobar-los novament aquí a la taula de l'Evangeli i a Ràdio Estel. Siguin benvinguts a aquesta nova edició del programa. Comentarem avui la litúrgia del diumenge quart de Quaresma. I ho farem amb la col·laboració imprescindible dels nostres dos convidats, que són la Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona. Hola, bon dia, Ramona.
Bon dia, moltes gràcies d'haver-me convidat.
Encantats que siguis aquí. I també Joan Pous, que és exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia. També content d'estar aquí.
No t'enyores, això de ser ex?
No, 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 no. És un descans. Sí. Una vegada has complert una funció a la vida, doncs ja la tens que superar. Jo estic satisfet d'haver-ho sigut aquests anys, però és una experiència estupenda, que no canviaria per res, però ara arriba un moment que dius, bueno, escolta, ja sóc vell, vull dir, tenia la teva
no
vida,
tant, no tant.
La meva vida, disfrutar el que pugui dintre del que em queda.
Molt bé, gràcies a tots dos. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del primer llibre de Samuel i del capítol 16.
En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: «Omple d'oli el corn i vés-te'n, t'envio a casa de Jessé, el betlemita. Entre els seus fills veig el qui jo vull per rei». Quan arribà, va veure Eliab i pensar: «Segur que el Senyor ja té davant el seu elegit». Però el Senyor digué a Samuel: «No et fixis en el seu aspecte ni en l'alçada de la seva talla. L'he descartat. Allò que l'home veu no és allò que val. L'home veu només l'aspecte exterior, però Déu veu el fons del cor». Jessé va fer passar davant de Samuel els 7 primers dels seus fills, però Samuel li digué: «D'aquests 7 el Senyor no n'escull cap». I Samuel afegí: «No queda cap més fill?». Jessé respongué: «Encara queda el més petit, és a pasturar el ramat». Samuel li digué: «Aneu a buscar-lo. No ens posarem a taula que no sigui aquí». Jessé el feu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics. Tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel: «Ungeix-lo, que és ell». Samuel va prendre el corn de l'oli, el va ungir enmig dels seus germans i des d'aquell dia l'esperit del Senyor s'apoderà de David.
Versets de l'inici de la història de David. El profeta Samuel és enviat a ungir el qui ha de ser el nou rei per la infidelitat de Saül. L'elegit és David, que rep la unció per a fer la missió que el Senyor li encomana i la força per a dur-la a terme. Bé, una història molt important en la història, valgui la redundància, del poble d'Israel. Què hi veieu, doncs, tertulians?
Bueno, una de les coses que destacaria més és l'èmfasi que fa qui escriu el text, és de fixar-se no en l'apariència, sinó en el fons de les coses. Vull
clar
dir, això, aquesta és el que ressalta més, potser, d'aquesta lectura. Moltes vegades tots nosaltres tenim molta tendència a fixar-nos el que veiem, el material, i no veiem el fons del cor de la gent, que és el difícil, que evidentment Déu ho veu més de pressa que nosaltres, però tens que tractar la gent una mica a vegades per conèixer el seu fons de veritat, perquè és el que de veritat t'ha d'enamorar o t'ha d'agradar d'aquestes persones, no el seu físic. El físic també és una cosa que pensem que passa, eh? Vull dir que té fet data de caducitat totalment.
Sí.
El David aquí diu que és molt maco, perquè és un nenet jove, però pensem que també es farà vell. I ja no. Ja el fons és el mateix, el fons de l'ànima és el mateix, però
sí,
el que es veu, l'apariència física, té fetge de curiositat.
Jo penso el mateix, que la lectura del paisatge doncs ens fa veure que els criteris de selecció que el senyor té doncs estan lluny d'una mirada humana que busca per sobretot l'eficiència. I en aquest moment podríem tots reflexionar sobre com aprendre a mirar les coses. A mirar les coses amb la mirada del senyor. Com deia en Joan, David ni és el més fort, ni el més gran, ni l'experimentat, sinó el que, malgrat les seves, podríem dir, febleses personals, doncs es deixa conduir per l'esperit del senyor.
Sí, això que després el David tampoc va ser massa exemplar, eh? Vull dir que un element de cuidado. Però, bueno, devia tenir unes virtuts especials. La prova és que és considerat l'antepassat directe de Jesús
Com recordes la història? Es nota que ets historiador, Joan?
Bueno, però vull dir que...
Com recordes la història? Bé, però digues perquè és important aquesta informació.
Algunes estratègies que m'he fet el David, que vull dir, el posarien a la presó, perquè també vull dir que era un element de cuidado. Però, bueno, no deixa de que és el... Sempre es diu que a Jesucrist se li refereix com a descendent de David, per tant... té un gran paper dintre de la redempció humana, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Per tant, va tenir, com totes les persones, tenen coses bones i coses dolentes, no? I sapiguer-ho veure.
I també penso que és important adonar-se com Samuel es deixa conduir. Es deixa conduir pel Senyor. Escolta, l'escolta de la paraula doncs esdevé fonamental. En canvi, doncs deixa de banda la seva intuïció personal. Es deixa conduir. Deixar-se conduir és molt important.
Sí, sí, però clar, Samuel és un profeta i sap l'ofici.
Sí, sap l'ofici. No? En aquest moment podríem pensar, què ens demana Déu? Però quan jo us dic, la setmana passada vaig estar a la Universitat de Santiago de Compostela i amb els companyes, que amigues, doncs vam estar també a la catedral i ens vam preguntar tot això. Què ens demana Déu ara nosaltres? Nosaltres, que els més grans i tot això, doncs estem fent uns treballs de recerca, el que sigui. Què ens demana Déu? I diem-li, no? Deixem-nos conduir per vos, Senyor, i en cada moment de la vida, i seguint aquesta lliçó que ens donen els profetes, deixar-se conduir.
Doncs, si us sembla, i no hi ha res així que vulgueu afegir sense falta, doncs proposo que passem a la segona lectura. Bé, vinga.
Molt bé.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs aquesta segona lectura és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol 5è.
Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor, sou llum. Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les que agraden al Senyor i no us feu solidaris de les obres infructuoses que ells cometen en la fosca. Més aviat denuncieu-les, perquè el que fan en secret ens avergonyiria fins de dir-ho. Però tot allò que la llum ha denunciat queda clarament visible, ja que les coses són clares i visibles quan són llum. Per això diuen, desvetlla't, tu que dorms, ressuscita d'entre els morts i el Crist t'il·luminarà.
Pau, en aquest fragment, parla als efesis de la nova vida del cristià, en termes de tenebres i de llum. La citació final podria ser un himne baptismal, despetllar-se, ressuscitar i ser il·luminat per Crist. Què us sembla a vosaltres, tertulians, aquesta lectura, doncs?
Em sembla que avui ens centrem en el signe de la llum.
Sí.
Aquesta antítesi, tenebres llum, que es deia la Maria, que defineix els cristians com a fill de la llum, en contraposició a la foscor. Veus així? O sigui, aquesta filiació, fills de la llum, és una expressió que indica, des del meu punt de vista, doncs, la pertinència íntima al Pare. O sigui, ser llum, pertany a la llum, és ser portador de bondat, de justícia, de veritat.
Pues, Joan? El diumenge, no sé si actualment, però em sembla que és el diumenge l'Etere, és el diumenge de la mitja part de la Quaresma, és un dia de mitja festa, diguem-ho així. Però aquest any s'escau també Sant Josep.
Sí.
I llavors, per tant, encara que litúrgicament es celebri demà, el dia de 20 de març serà, però no deixa de què és Sant Josep. La gent segur que menjarà crema el diumenge avui. I llavors... I per tant, si és el diumenge de l'alegria i de... A més a més, a Sant Josep, crec que també és un diumenge una mica... especial, no? Molt especial. Com has dit, jo crec que sí que és l'Evangeli de la llum. Tota la litúrgia d'aquest diumenge és de la llum, perquè primer ens diu que hem de mirar en la primera lectura l'interior de les persones, sí. La llum interior, diguéssim. Després aquesta de Sant Pau és claríssima d'explicar només del que és la llum. El que ens il·lumina. I després pensem que l'Evangeli ens dirà de recuperar la llum a través de la ceguesa del sec de la piscina de Siloé. Per tant, és un diumenge que ens il·lumina, ens ha d'il·luminar amb les seves lectures i amb el seu fet.
Jo diria que hem de tenir també convicció de la fe, perquè aquesta convicció de la fe ens fa realistes. I que si és realistes, doncs no esgota pas la relativitat, sinó que aquesta creativitat, o sigui, que nosaltres podem tenir, ens fa capaços de donar testimoni de la providència de Déu. A tot arreu, allà on ens movem, eh? Jo veig a l'estiu, quan vaig allà al Pirineu, a la Mare de Déu d'Arboló, doncs la quantitat de gent que venen allà i que ho senten, ho viuen, o sigui, tenen aquesta convicció de la fe a la seva manera, cada un com a cristians, però cada un pues, com ho viu en la seva manera. I jo tinc la convicció de la fe, la convicció de les persones. Jo dic en el sentit de l'estiu, però sí. També puc dir en el sentit dels col·legues, com us deia, no? La setmana passada, allà a Santiago, davant doncs, de la tomba de l'apòstol, etc. Sí. Aquest sentit, eh? I la lectura ens ho diu. Eh? És com una crida al compromís. Joan, vostè també està d'acord?
Sí, totalment d'acord. Sí. També la lectura aquesta ens diu que no ens fem còmplices de la foscor, sinó que busquem la llum, no? Sí. Que també l'has de buscar. Però, evidentment, si t'il·lumina, et consola, et dona una altra manera, no sé, cada persona és diferent i cada persona té el seu significat a les coses, però jo crec que si t'empares amb la fe, que és la pròpia llum, la fe és la llum, si vas a mirar, tens molt de guanyat, eh? Perquè molta gent que ha estat sofrint, que ha estat sola, que ha estat de moltes maneres, i en canvi amb la fe l'ha acompanyat, li ha donat un sentit a la vida, li ha donat una esperança, cosa que desgraciadament el qui la perd o no la té, se sent molt més sol, perquè li falta la companyia de Déu, vaja.
Sí, la fe és un do.
Un do totalment, sí, sí. Sí, perquè això també ho hem de reconèixer, que no som nosaltres, que és Déu que ens la dona, aquesta fe. Això és l'avantatge que tenim també d'agrair-ho. No?
Una fe que hem de demanar que ens augmenti el Senyor, sempre, perquè per molta fe que tinguem la gràcia de tenir-ne, de fe, doncs també hem de demanar a Déu que ens la incrementi, perquè sense fe no es pot viure com a cristians, no creieu?
Sí, 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 totalment.
Jo diria com a cristians ni com a persones, gairebé. Costa molt
en
més.
En quin sentit ho dius, això, Joan?
A veure, si no tens cap fe i penses que tot serà finit i això, en el fons et pot donar una certa desesperança, no?
Però la fe es té en Déu, no es té en les coses, no?
No, jo parlo precisament de la transcendència de la vida humana, però en aquest aspecte no. Fem el material, no en pots tenir perquè ja ho toques, vull dir, això ja existeix. No, la fe és donar... sortir de tu mateix és un do que et dona Déu perquè tu puguis també entrar en aquesta llum que ens ofereix.
Seguim endavant, doncs? Sí?
Sí.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant la darrera lectura, que és l'Evangeli i de Sant Joan, el capítol 9.
Això diu el Senyor Déu. Mira, poble meu, jo obriré els vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré entrar en el territori d'Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. Us infondré el meu esperit i recobrareu la vida i us deixaré en el vostre territori. Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho he complert, diu el Senyor Déu.
Jesús guareix un cec de naixement, un altre miracle signe del Senyor que mena hàbilment el cec guarit vers una altra llum més profunda, la de la fe. Voy acceptant Jesús com a llum, Messies i Senyor. Bé, teniu ara la paraula vosaltres, tertulians, que us suggereix aquesta lectura?
És un evangeli també molt, molt clar, molt descriptiu de la recuperació de la vista d'aquest cec. Pensem primer la cosa és que ell no demana que li curi, que el curi. És Jesús que el veu i el vol curar. O sigui, és un regal que li fa, li dona la llum i la fe, tot de cop, no? I llavors fa una espècie de cataplasma, diguéssim, la seva saliva i terra i li entra els ulls, tot això és una mica el material, diguéssim. Llavors diu, vés-te a rentar, i és quan ell recupera. Però llavors és curiós que quan una cosa és tan transcendent, tan important, n'hi ha una part de gent que en veu sempre els petits detalls, la lletra menuda. És a dir, ho ha fet en dissabte. Això no està bé, com pot ser que un pecador que fa coses en dissabte curi... Això és molt actual, també. A vegades hi ha coses que són grans decisions, grans coses que prenem nosaltres al vídeo, que es pren en general, però sempre hi ha algú que hi ha de posar el pero, aquella cosa, i això és una mica enrevessador de les coses. No? Per tant, jo crec que és un evangeli, ja dic, molt descriptiu per mi i molt, molt clar. I llavors també molt simbòlic, vull dir, li dona la vista física, però també li entra la fe, la llum, que recupera la vista, és llum, és captar la llum, i ell capta la llum física i la llum espiritual. Perquè a partir d'aquell moment, ell, sense haver-ho demanat, sense fer res, diu, què opines tu d'ell? És un profeta. O sigui, ell reconeix de seguida la transcendència de Jesús.
És Jesús qui pren la iniciativa. Jesús, el que li importa és la situació del cec de naixement i ser-li la llum. Això és el que a Jesús li importa. O sigui, ningú demana a Jesús que curi el cec. La curació no es produeix immediatament, quan vi, sinó que cal que el cec renti en un lloc específic, a la piscina de Siloé, per ser curat. O sigui, el que està curat, el que està guarit per Jesús, el confessa com a Senyor. I aquest procés torna a remarcar això, que la fe és un do. És un do que reben els que es mostren receptius. I nosaltres, per do de Déu, rebem la fe, però també es demana ser receptius. Sí, i com deia en Joan, la resposta del cec és l'adhesió total a Jesús, quan li diu, i crec, Senyor,
sí.
I l'adorar. O sigui, les dues dimensions. Dimensió de gratuïtat i dimensió de reconeixement inefable.
Sí, és una conversió a la vegada, que d'una curació és una conversió en aquest cas. I allò que dèiem, que hi encara... sempre busquem també coses per rebaixar-les d'això. Per exemple, hi ha una de les frases que diu, tu que vas néixer en pecat, i ens vols donar lliçons, o sigui, pel fet d'haver nascut cec, ja se'l considera que va néixer en pecat, per tant, a veure, no té cap culpa una persona que neixi com si neixi, no té cap pecat en el fons, però ells ja li veien un mal, no? O sigui, és una forma de discriminació absoluta que tenim vers els més febles, vers la gent que té dificultats, això. A vegades aquest sentiment el tenim nosaltres també, una mica de considerar-nos superiors perquè estem plen bé amb salut i amb tot. Doncs la persona que té minusvalies o que té problemes, a vegades no el considerem pecador, però pensem que, bueno, alguna cosa té. No? I llavors aquesta falta d'empatia, aquesta falta de caritat, doncs és el que... Jesús en aquest cas ni en fa cas, vull dir, ell fa a la seva, li torna la vista, però també li torna la vista de l'ànima,
I també jo diria que el relat ens revela que el Senyor obre a nosaltres, doncs, a través del baptisme, nosaltres també a través del baptisme. O sigui, realment és Jesús qui busca, no ha sigut el cec, és Jesús que busca.
Bé, durant els ritus del baptisme es fa una unció dels ulls també, per tant vol dir és una mica seguint aquest relat evangèlic que ens dona quan ens bategen, ara vull dir que es fan bategen més grans, però petits, tots tenen vista, la majoria, el 90%, no? Però t'està obrint uns altres ulls, els ulls de la fe, la redenció.
Creieu que hi ha algun matí sobre això? Veig que feu insistència sobre el baptisme. Creieu que avui hi ha consciència del que significa ser batejat en Jesús, ressuscitat?
Jo crec que les tradicions, que és el que havia passat sempre i que tothom ho feia, tothom es casava per l'Església, tothom es batejava, tothom es confirmava, arriba un moment que és com hi ha una rutina tradicional, és un fet que... I avui dia la persona que ho accepta, perquè com avui dia, desgraciadament, molta gent s'ha allunyat de tot això, el qui realment es bateja, el qui realment es confirma, el que realment es bateja, és que té un plus de sentiment sobre aquest tema. I ho fa conscientment, no és una cosa inconscient, sinó totalment conscient. Ja no és com el cec que li fa Jesús i li regala, diguéssim, sinó que s'ho és una evolució, i diuen, sí, jo vull ser batejat per poder recuperar aquesta llum, sí, que veig que atenen els altres, perquè això és molt important, l'exemple dels altres cristians, i jo vull ser com ells, no? Això seria el bo, que és la manera d'estendre l'Evangeli amb l'exemple moltes vegades.
Ramona, algun matís sobre això del baptisme?
No, la il·lusió que tenen, doncs, alguns pares, almenys els que jo conec, doncs, de portar el seu fill a batejar. Uh-huh. És tota una tradició. És una gratuïtat a Déu, de reconeixement a Déu Creador, doncs, que els ha regalat aquell fill. I també és com, diguéssim, un moment de donar gràcies a Déu.
O sigui, que hi ha un agraïment. Tu sí que ho notes en aquestes persones que acabes, sí, de dir, que coneixes, sí, que estàs a prop,
sí,
d'elles.
Sí, sí.
Que hi ha un agraïment, sí, i també... I veus en elles una actitud cristiana, sí, de viure, sí, de compromís fins, sí, allà on pugui.
Obert, en el sentit, sí, jo ho veig així. I ho he viscut, amb la meva família, totes les meus nebodets petits i tot. Sí. La joia, no?, que tenen, sí, els pares en portar, sí, els seus, sí, fills a batejar.
Això, evidentment, si ho senten, té que ser una il·lusió gran. El que passa que avui dia ve que hi ha molta gent i adulta que es va batejar. Per tant, aquest és perquè hi ha hagut una conversió prèvia i un desig, no?, de rebre aquesta llum.
Bé, doncs, si no hi ha més, ho deixem aquí. Bé, en tot cas, els comentaris, doncs, aquesta litúrgia del diumenge quart de Quaresma, que és el que celebrem avui. Moltíssimes gràcies, Ramona Valls.
Moltes gràcies per haver-me convidat, per poder participar en aquest programa que tothom diu que és tan bonic.
Ah, sí? I també moltes gràcies, Joan Pous.
Estic content d'haver vingut. I això, home, el programa té que ser bonic per força, perquè parlem de l'Evangeli.
Exacte, això mateix. Aquest és l'únic valor que podem ressaltar del programa, si és que n'hi ha algun. Bé, doncs, com no, hem d'agrair als nostres oients la seva fidelitat a la taula de l'Evangeli. Recordar que la taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I ja saben que tenen una cita amb nosaltres diumenge vinent aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Ens retrobem. Una forta abraçada per a tots. Adéu-siau.